Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en preda la previsió encara de pluges intenses al nord-est de Catalunya. Les precipitacions en aquesta zona poden arribar als 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Davant d'això, Protecció Civil ha reiterat la crida a la precaució en els desplaçaments i les activitats a l'exterior i també a les zones inundables. L'episodi de tempestes d'aquest matí ha deixat més de 70 litres de pluja per metre quadrat en només una hora a Sant Feliu de Codines, amb fortes ratxes de vent. La incidència més destacada és el tancament del cap Doctor de los Pinos per filtracions d'aigua a la planta baixa i acumulació de pluja a la coberta. Les visites d'avui s'han anul·lat i s'han reprogramat, i les urgències dels professionals s'han traslladat al cap de Caldes de Montbui. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu de Codines.
L'afectació més greu és el tancament del cap, on està situat és probable, doncs, té possibilitats de que tingui afectacions en les plantes baixes, perquè al final és on va a batar el torrent, i amb el departament, doncs, el que ens tocarà és avaluar l'estat de la instal·lació perquè això pugui ser més resilient en aquests casos.
Una esllavissada en caiguda d'arbres ha obligat a tallar tot el trànsit a la carretera de Sant Miquel del Fai. La Diputació espera aviat poder obrir amb normalitat aquest espai de cara al cap de setmana. I el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, s'ha reunit amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per abordar, entre d'altres qüestions, l'ús del català, el basc i el gallec a la Cambra Europea. La trobada s'ha produït enmig de la crisi oberta entre el govern espanyol i Junts, que just avui ha anunciat que votarà en contra i presentarà esmenes a la totalitat de totes les lleis de l'executiu de Pedro Sánchez amb l'objectiu de bloquejar la legislatura. I l'Ajuntament de Tarragona sancionarà Fomento per l'incompliment del contracte de la brossa. D'entrada, l'antiga concessionària ha rebut una proposta de sanció per un import de 65.000 euros. El consistori ultima els detalls d'una segona multa per desatenció del servei de recollida de la brossa durant els últims dies i que ha deixat contenidors desbordats i molts veïns queixosos. I detingut un home a Fornells de la Selva, al Gironès, per agredir amb líquid corrosiu i prendre foc a la seva parella. Els fets van passar diumenge al vespre en una casa ocupada de la localitat. Els Mossos van rebre l'avís que una dona estava ferida i encremades a diverses parts del cos, especialment als braços i la cara. En lloc dels fets, els agents van trobar la parella de la dona i, davant dels indicis que hauria estat responsable d'haver-la agredit amb líquid inflamable, van detenir aquest home de 52 anys. La dona està hospitalitzada a l'hospital de la Vall d'Hebron.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda aquest dijous 6 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Analitzarem com va la campanya de l'oli de la DO Empordà. Parlarem amb el pescador d'una embarcació del Campionat del Món de Pesca. Ens explicaran en què consisteix la nova legislació dels pèlets que s'ha aprovat. Passejarem pel riu Ebre amb diferents alumnes, descobrirem una nova llegenda del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui parlant de la Copa d'Espanya Ilka de Vela que s'ha fet a Vilanova i la Geltrú. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Nana Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, una mica refredada i repartint bacteris, si voleu. Tinc uns que m'estan sortint dolços, dolços i molt bonics, eh?
Repartint bacteris. Tot i aquesta plen, matinada s'ha repartit pluja aquí a Tarragona.
Això sí, i no de milions, que ja m'hagués agradat, però allò de que la loteria no hi ha manera de que toqui aquí.
Hi ha hagut una tormenta, uns llamps, uns trons. A mi sí, m'ha despertat un llamp que dic, mare de...
Bona, a les 7 del matí, eh, que sí?
A les 6, a les 6. No a eren les 6? Ni les 7 encara, eren les 6 i pico. I doncs dic, mare de, s'acaba el món. Però no s'ha acabat el món.
I he comptat un, dos, fins a 10, que és quan ha sonat el tro. Sí, estava una miqueta llunyana, eh? La tempesta no la teníem aquí sobre,
no,
eh?
No, però bé, aquesta tempesta que ha anat pujant, que per cert, ahir vam rebre unes alertes sobre aquesta tempesta, que d'això s'hauria d'obrir, com diria en Joan Ramon Mendo, un bon meló. Però bé, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Totalment, Marina, s'hauria d'obrir un meló perquè ahir a les 10 de la nit van sonar les alarmes. Per exemple, aquí a les Terres de l'Ebre sí ha plogut, a Mora ha sigut la més afectada, a Mora d'Ebre, però jo sóc de la Terra Alta i va ploure normal, va ploure bé. I però a les 10 de la nit, mirant la Isla de les Tentaciones, que et sona l'alarma, doncs, bueno, és qüestionable.
El millor detall és mirant la Isla de les Tentaciones. O sigui...
Evidentment, evidentment.
No, o sigui, és que jo crec que estem perdent una mica el sentit del perquè, sí, d'aquestes alarmes. Al final és quan hi ha una emergència, i emergència en si, ahir a la nit, no n'hi havia. Anem a saludar Sergi Corraldeix, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Podríem dir que sí, gairebé en plena emergència, perquè aquí sí que ens ha tocat de valent aquestes tempestes, aquestes tamborinades del matí. I bé, sobretot, més que aigua, sí que n'ha caigut 35, 40 litres per metre quadrat, el que ha causat més mal, entre cometes, és l'activitat elèctrica, els llamps. Perquè ja sabeu que quan hi ha tempesta elèctrica, avui en dia hi ha molts aparells enxufats, endollats, i la xarxa d'internet, la xarxa telefònica, l'electricitat, les configuracions de les coses... És a dir, jo crec que tenim mitja escala i part de l'altra xarruscada per la tempesta d'aquest matí.
Sí, però per això no cal que enviïn alertes, perquè no hi podem fer naltros res per aquestes afectacions dels llamps.
No, exposar-nos menys nosaltres sí, però per el que fa als aparells elèctrics poca cosa podem fer.
Efectivament. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, aquí també ha caigut aigua, però bé, res com per alertar-nos tant com semblava ahir el vespre, que havia de ser això un aiguat d'aquests d'època. Però vaja, això que comenteu, no?, que a vegades entra poc i massa.
No, el problema d'això no és entre poc i massa. El problema és que quan hi hagi una emergència real, un dia la gent no li farà ni cas. I aquí és on tenim el problema. Exacte. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. També, mira, ara us anava a dir, aquí ha plogut molt, havien ser cap a dos quarts de 10 del matí. Ha fet un ruixat molt, molt, molt gros, que ha durat una miqueta més que el que va durar la independència de Catalunya. És a dir, molt pocs minuts.
10 minuts.
No, res, doncs ha durat menys i tot. Vull dir, no, ha durat molt poc, sí que ha plogut un xàfec molt intens, que arriba a durar 20 minuts i potser no ho expliquem, però ha durat tan poc que res, no ha passat absolutament res.
Veieu, un dia obrirem aquest meló de les alertes, com diria en Joan Ramon Mendo. Vinga, va, deixem les alertes, deixem les pluges, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que una potent línia de tempestes escombra l'escala i deixa talls de llum i petites inundacions. Sergi.
Així és, Marina, una línia de tempestes que ha arribat puntualment entre les 11 i quarts d'una d'aquest matí, deixant precipitacions intenses en molt poc espai de temps, entre els 30 i els 45 litres per metre quadrat, fet que ha provocat inundacions locals als llocs habituals, com els carrers dels Riells i a la zona de Montgó. També el Rec del Molí ha baixat amb molta força. La pluja no ha estat el més intens de la tempesta, sí que ho ha estat l'activitat elèctrica, uns llamps que han caigut ben bé enmig nucli antic del poble i han provocat afectacions bé a instal·lacions elèctriques particulars, a la xarxa d'internet i de connexió web de diferents punts del municipi i, en definitiva, que ha afectat a les comunicacions. Les tempestes han acabat de passar cap a quarts de dues. A partir d'aleshores ha quedat núvol, algun petit ruixat, però el plat fort ha marxat cap al Cap de Creus i cap a terres de França. També ha estat afectat tot l'interior de l'Alt Empordà, amb registres entre els 40 i els 60 litres per metre quadrat, i també al nord del Baix Empordà. A falta de notícies d'alguna afectació més important, no ens deixa cap conseqüència ni personal ni material més greus que les que hem explicat.
Les praderies submarines retenen fins a 40 milions de tones de carboni a tot el món.
Així ho demostra un estudi del Centre d'Estudis Avançat de Blanes, liderat pel científic Òscar Serrano i publicat a la revista Nature. Amb menys d'un 0,2% de superfície de l'oceà mundial, aquests prats submarins arriben a emmagatzemar un 10% del diòxid de carboni que els oceans són capaços d'absorbir cada any. Els resultats mostren que aquests ecosistemes poden emmagatzemar igual o més carboni que els boscos tropicals, amb la retenció total de 7 tones per any i hectàrea. L'inventari proporciona dades de CO2 que capturen les praderies, fanerògames o plantes marines, la quantitat que aconsegueixen emmagatzemar i de la seva producció, és a dir, de la seva capacitat de transformar el carboni en massa vegetal. A més, aporta dades detallades per regions, països del món i tipus d'aquests ecosistemes. En xifres totals, les fulles, rizomes i arrels de les plantes oceàniques aconsegueixen retenir fins a 40 milions de metres cúbics de carboni a tot el món. L'estudi també destaca en especial el paper de les praderies de Posidònia del Mediterrani, que no només són importants per mantenir les aigües transparents i protegir la costa de l'erosió, sinó que actuen com veritables boscos blaus per mitigar el canvi climàtic. Els investigadors apunten que les xifres globals recollides a l'estudi cal afegir la quantitat de carboni emmagatzemada sota el sòl submarí, on pot romandre durant milers d'anys, mentre la praderia es conservi. S'estima que en l'àmbit mundial s'ha perdut un 30% de les praderies submarines des de finals del segle XIX i el 15% d'aquestes durant les últimes dècades. Davant d'aquesta situació, els investigadors han destacat l'importància de protegir aquests boscos submergits.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Nit complicada a Móra d'Ebre pels aiguats amb registres de 60 litres en una hora, cel.
Sí, Marina, Móra d'Ebre ha sigut un dels municipis on s'han produït les pluges més fortes de l'episodi aquí a les Terres de l'Ebre, amb registres d'entre 50 i 70 litres per metre quadrat. A la capital de la Ribera d'Ebre s'han produït incidències per acumulació d'aigua, com és llavissades en alguns punts del camí de Subarrecs, la caiguda d'un pi i cotxes arrossegats per les rieres. Este matí els tècnics estaven valorant els danys també per inundacions en equipaments municipals com el camp de futbol, la biblioteca o la llar d'infants. L'episodi de pluges també ha provocat talls de circulació a diversos punts de la xarxa ferroviària catalana, entre aquests l'R15. A primera hora del matí, la circulació de trens s'ha aturat entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d'un mur a les vies. Renfe ha posat un servei alternatiu de transport per carretera entre Riba-roja d'Ebre i Móra la Nova. A banda, els sistemes de megafonia de les estacions també han patit incidències per les fortes tempestes. En aquest nou episodi de pluges, els bombers han atès una vintena d'avisos a les Terres de l'Ebre.
Comença el tractament de la processionària, l'Ametlla de Mar.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha començat esta setmana els treballs de tractament de la processionària en aquells punts de la via pública on hi ha més presència, mitjançant la tècnica de l'endoteràpia i la de l'atomitzador, com ja s'ha fet els anys anteriors, amb l'objectiu de reduir la seva població. L'endoteràpia, que consisteix a injectar el producte fitosanitari directament al sistema vascular del PI, s'aplica a zones pròximes al nucli urbà, on hi ha la presència humana, com el parc de Bon Repòs, el parc de la Llar d'Infants, la zona de darrere l'institut i l'escola i a l'entrada del poble. Mentre que a altres punts de les urbanitzacions, especialment al centre social de Tres Cales i a Calafat, s'aplica la tècnica de l'atomitzador, un polvor que s'empra per a generar una fita polvorització d'un líquid, mitjançant una bomba. En este cas es comptarà amb una empresa externa per dur a terme el tractament i s'avisarà el veïnat amb cartells informatius. Així ho ha explicat el tècnic de Medi Ambient, Javi Soler, qui ha remarcat que la voluntat és reduir la població d'aquest insecte que pot ser perjudicial per als infants i als animals.
Ara és el moment, s'han trencat els ous, ja comença el primer estadi larvari. Vist tot el que han passat els anys anteriors, doncs podem començar a realitzar algun tractament. Per què? O sigui, la processionària s'ha de tractar abans que formi la famosa bossa que penja dels pins. Quedaran en principi els pins prou tractats com per a que reduïm la població. No és població zero, és reduir la població. Ficarem cartellets avisant que tal dia, tal hora es farà aquest tractament. Sempre estic dient que són productes autoritzats per la Unió Europea per a utilitzar en zones urbanes. Llavors no tenen per què comportar cap risc. No obstant, qualsevol prevenció és bona.
La processionària habita la conca mediterrània i és una important plaga per a algunes espècies d'arbres, sobretot per als pins blancs.
Fem ara aturada a les costes del Garraf també per parlar de les fortes tempestes anunciades per aquesta matinada que han passat de puntetes per aquesta zona. El front tempestuós més intens ha passat al voltant de les 7 del matí i s'han registrat fins a un màxim de 20 litres d'aigua per metre quadrat.
Doncs sí, Marina. A Cubelles, per exemple, la tempesta d'aquesta matinada ha deixat 20 litres d'aigua per metre quadrat i ha inundat el pas sota la via del tren del carrer Arles de Tec, un pas que la policia local ja va tallar ahir de forma preventiva. Aquest és, de fet, un dels punts complicats perquè és habitual que quedi inundat quan plou. L'Ajuntament està pendent d'executar, de fet, una obra que permeti reduir l'impacte de l'aigua en aquest pas. L'altre punt complicat a Cubelles és el raval del Torrent, on l'aigua ha inundat una part d'aquest vial.
Complicat
riu Cubelles
també
és el raval del Torrent, on l'aigua ha inundat una part d'aquest vial.
Complicat riu Cubelles
també
és
el raval del Torrent, on l'aigua ha inundat una part d'aquest vial.
No podem escoltar bé Anna en Carles Monasterio, ara l'intentarem recuperar, però estava explicant que s'ha inundat l'aigua i que arrossegava aquest matí un cabal d'aigua constant fins a la seva desembocadura al riu Foix. I de fet, ahir l'Agència Catalana de l'Aigua va poder desembassar fins a 2 metres cúbics d'aquesta aigua per segon del pantà del Foix, una mesura per donar-li més capacitat d'emmagatzematge, Carles.
Sí, em podeu sentir bé ara, eh?
Ara sí, cap problema.
Doncs seguim, perquè a Sitges també van caure, de fet, entre 16 i 18 litres d'aigua per metre quadrat. La Riera de Ribes encara mantenia aquest matí la circulació d'aigua constant, tot i que no amb gaire força. La policia local mantenia tancat el pas per precaució. Per prevenció també es van netejar embornals de zones inundables, sobretot en els barris del Vinyet i de Terramar, i també s'han tancat els parcs de Can Ferratges, l'Hort de Can Fals i els jardins de Terramar. La Riera de Ribes arribava també amb força calma a la seva desembocadura al mar, a la zona coneguda com el Cap de Grills. A més, la policia local ha barrat el pas en altres zones, com el carrer Espalteu, el carrer Rafael Llopart, per on baixa la riera que desemboca a Sant Sebastià, on l'aigua ha baixat amb força en les hores de més pluja. Pel que fa a Vilanova, la policia local ha tallat el camí de Sant Gervasi per evitar el pas de vehicles i persones, ja que aquest vial té un pas a nivell del torrent de Sant Joan. També, en un moment de primera hora, s'ha tallat el camí vell de Cubelles. Els torrents de la ciutat avui baixaven amb un bon cabal d'aigua fins a la seva desembocadura al mar. La l'estació meteorològica automàtica de Vilanova ha registrat aquest matí una pluja de 12 litres d'aigua per metre quadrat. Finalment també, a Ribes ha estat bastant tranquil. Aquest matí a la riera hi circulava aigua, però no ha deixat inundat el gual a l'altura del pont de la Palanca, una de les imatges que es repeteix cada vegada que hi ha forts aiguats. Aquest cop, al centre de Ribes, s'han registrat 16 litres d'aigua per metre quadrat.
Alguns punts de Cubelles pateixen problemes quan plou amb certa intensitat i l'aigua de la pluja no es canalitza correctament. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles acaba d'aprovar el projecte del nou tanc de tempesta que ha de recollir l'aigua que no es pot canalitzar.
Doncs sí, Cubelles preveu poder construir l'any que ve un nou tanc de tempesta al carrer de la Millera que permeti reduir les conseqüències que alguns carrers que del voltant pateixen quan cauen forts aiguats. De fet, el projecte definitiu d'aquesta infraestructura hídrica s'ha aprovat i Agbar, dins del contracte actual, l'haurà de tirar endavant de manera prioritària. L'Ajuntament i la companyia concessionària estan estudiant com i quan construir-lo i tot apunta que serà dins el 2026. El nou tanc de tempesta o sobreeixidor ha de recollir i canalitzar l'aigua excedent que no puguin assumir les canalitzacions de la xarxa d'aigua. Les recull momentàniament i en aquest cas les enviarà cap al torrent de Santa Maria. Aquesta és l'opció amb la que l'Ajuntament de Cubelles confia per resoldre els problemes que generen quan plou amb intensitat en aquesta zona del municipi just a tocar de la via del tren i on hi ha diferents equipaments públics. Ens ho explica Josep Maria Huguet, regidor d'Espai Públic i Infraestructures de Cubelles.
Ens ha d'ajudar doncs, a minimitzar tot el problema que tenim de quan plou a la zona més baixa, al costat del vora del mar, de la llar d'infants La Draga, perquè tenim la barrera natural de la via moderada o importantment. No? Ens ha d'ajudar doncs, a minimitzar tot.
A més, el tanc de tempesta que s'ha de construir al carrer de la Millera també se n'ha de construir un altre al costat del sistema Vortex, a tocar del riu Foix. En aquest cas, a més llarg termini, la inversió s'ha demanat com a mesura compensatòria per a la instal·lació de la futura planta desalinitzadora demanada a Aigües Ter Llobregat i que ja haurà acceptat. Aquest nou tanc de tempesta, el Vortex, i augmentar la capacitat de bombament de l'estació que hi ha al costat del mateix Vortex són els elements que, quan els tres estiguin operatius, han de reduir al màxim els sobreeiximents i els problemes d'inundació que es donen a prop de la desembocadura del riu Foix quan plou molt.
Anem ara fins a les costes del Maresme. El port d'Arenys representa el 46% de l'activitat industrial de tots els ports de Catalunya. Així ho ha destacat el president de la confraria Sant Elm d'Arenys de Mar, Antoni Marzoa, qui constata que la meitat d'aquesta riquesa la genera el sector pesquer. Unes dades que ha donat a conèixer en un moment en què Europa planteja reduir el 67% del pressupost del sector pesquer en el nou pla plurianual financer pel pròxim 2028-2040. Oriol.
Exacte. Antoni Marzó, en una entrevista al programa La Ràdio, de Ràdio Arenys, ha posat en relleu aquestes xifres malgrat la pèrdua del 70% de la flota i la reducció del nombre de pescadors. Enguany, la confraria està celebrant els seus 440 anys i continua apostant per la formació i el relleu generacional, consolidant el port d'Arenys com un motor econòmic clau per la vila.
I això amb la situació amb la que està el sector pesquer avui. Que hem perdut un 70% de la flota, que de 500 tripulants hem passat a ser uns 180, si parlem de, jo me'n recordo sempre d'aquell reglament de la navegació i pesca de la província de Mataró de l'any 1722, en aquell moment hi havien censats 618 homes de mar al port d'Arenys de Mar, 618 al 1722, i avui som 180. Vull dir que tot i això, aquí tenim una fotografia, et deia jo, de la importància del nostre port i de la nostra activitat pesquera dins de la importància que té el port d'Arenys de Mar com a generador de riquesa.
Mentrestant, el món de la pesca viu amb preocupació les previsions de Brussel·les. La Comissió Europea planteja una reducció de 2/3 dels fons destinats a la política pesquera comuna dins un nou pla financer. Marzoa considera que aquesta voluntat posa de manifest, de nou, la política nefasta i mal executada, ha dit, que està aplicant a Europa. A més, denuncia la manca de transparència i l'excés normatiu que està portant a la desaparició del sector.
En el cas de la política pesquera comuna, el que es redueix són 2/3. dos terços, el 67%. En el cas de la política pesquera comuna, que té lògicament una dotació inferior, però proporcionalment hi ha més pagesos i ramaders, per a ells l'impacte és terrible amb aquest 22%, però hem de consensuar que en el cas de la política pesquera comuna, que ja tenia uns fondos molt més reduïts, si li redueixes dos terços, un 67%, te l'has carregat directament, no?
Una situació que, segons Marzoa, castiga el sector pesquer català, que fa anys que aplica mesures sostenibles que promouen un equilibri entre la protecció ambiental i la viabilitat econòmica. Tot plegat en un moment en què també estan pendents de com es fixaran el nombre de dies de pesca per l'any vinent, una decisió que es debatrà el mes de desembre en les reunions del Consell de Ministres de Pesca Europea.
Mataró serà la capital espanyola de l'economia social el 2026, rellevant Múrcia. Així ho ha anunciat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. D'aquesta manera, la capital del Maresme es converteix en la ciutat catalana i la primera no capital autonòmica o provincial que rep aquest càrrec.
Sí, la capitalitat de l'economia social és una iniciativa creada amb l'objectiu de visibilitzar i impulsar les empreses i entitats que prioritzen la cohesió social i el benefici col·lectiu. Segons ha destacat la ministra, Mataró combina una llarga tradició cooperativa amb un ecosistema actualment format per més d'un centenar d'entitats que innoven en camps com la cultura, l'energia, els serveis i la inclusió social. De fet, també ha posat en relleu el fet que el municipi ja compta amb un pla estratègic d'economia social i solidària, elaborat amb consens polític i participació ciutadana i que lidera la xarxa de municipis catalans per l'economia social.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la Guàrdia Civil controla la comercialització de productes pesquers a la Llotja de Tarragona. La finalitat és perseguir la captura i la comercialització il·lícita del peix que es posa a la venda sense passar els controls sanitaris necessaris per la protecció del consumidor final. Van ser denunciades 7 presumptes infraccions en la normativa de pesca i transport i es van intervenir 15,22 quilos de peix que va ser lliurat a beneficència. Les llotges són els punts neuràlgics a cada port pesquer i és on es concentren els compradors, pescadors i personal laboral de les mateixes. Dins d'elles es pot fer una primera venda dels productes resultant de la pesca extractiva marítima i o el marisqueig, i és on els productors, pescadors i mariscadors deuen comercialitzar els seus productes per qualsevol mètode admès en dret. Per això, aquest dimecres a la tarda al port pesquer de Tarragona van inspeccionar 4 embarcacions d'arrossegament, així com 11 vehicles que abandonaven el port pesquer, detectant-se 4 infraccions en matèria de pesca marítima professional i 3 infraccions en matèria de transport. Pel que fa a les presumptes infraccions en matèria de pesca marítima professional, un dels denunciats portava peix que al·legava ser per l'autoconsum, si bé portava 12,4 quilos, quantitat que excedia notablement la permesa, 3 quilos. En el cas dels altres 3 denunciats, 2 pretenien extreure del port productes no reglamentaris, mentre que el tercer el pretenia fer sense acreditar la traçabilitat del producte. Pel que fa a les infraccions en matèria de transport, aquestes van ser efectuades en detectar que intentaven transportar la mercaderia de caràcter perible sense les condicions tècniques necessàries per garantir la temperatura adequada. I Tarragona engega la Cívicleta, el servei de formació i posada a punt de les bicicletes de la xarxa de centres cívics. Des d'aquest dissabte 8 de novembre i fins a finals de desembre, el servei ofereix prop d'una desena d'activitats gratuïtes adreçades a tota la ciutadania per aprendre a mantenir i gaudir de la bicicleta. La programació comença aquest dissabte amb tallers per aprendre a anar amb bicicleta al centre cívic de Torreforta. Són cursos que es duran a terme cada dissabte fins al 29 de novembre i que s'adreixen a persones adultes que no han tingut l'oportunitat d'aprendre a anar amb bicicleta o que volen millorar la seva confiança. El servei també ofereix diversos cursos de manteniment bàsic de bicicleta que s'oferiran al centre cívic Sant Pere i Sant Pau i Torreforta, així com tallers per aprendre a dissenyar circuits i rutes que es donen a terme al centre cívic de Sant Salvador. Un dels esdeveniments més destacats de la programació és la pedalada pels barris de Ponent i l'Horta Gran, que se celebrarà el dissabte 27 de desembre. Serà una ruta de cicloturisme per la ciutat que començarà a les 10 del matí i que transcorrerà tant pel tram fluvial de la ciutat com pel tram urbà, descobrint espais d'interès natural, paisatgístic, arqueològic, agrícola i urbà. Dies més tard, el 29 i 30 de desembre, tindrà lloc una jornada doble d'aprenentatge per infants. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació esvalutada i variable a la costa, després de les tempestes que han escombrat tot el litoral. Al llarg de les últimes hores també hi ha una terbolesa de l'aigua força destacable, han baixat els rius amb molta força i, per tant, hi ha molt de sediment. També tràngol marítim. Tenim a hores d'ara ja un vent que s'imposa de ponent o de mestral a gran part de la costa, sobretot la barcelonina i tarragonina, i encara el vent és del sud a Girona, però ràpidament a la Costa Brava entrarà el vent de tramuntana. Per tant, hi haurà maró a gran part de la costa, forta maró fins i tot ja a la banda gironina. I atenció, en alta mar, hi haurà una mar creuada força destacable. Pel que fa al divendres, una situació marítima una mica més tranquil·la. Al matí el vent encara serà fort, això sí, de ponent o de mestral, bàsicament, a la Costa Daurada, i això farà que ja encara hi hagi aquesta situació de maró o forta maró mar en fora. Durant la tarda el vent que s'imposarà és aquí, o el de xaloc fins i tot a la Costa Brava, amb una situació que serà més calmada que no pas avui. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions de Martorell a Gelida en sentit Tarragona per un accident, a la C-17 i retencions de Canovelles a Lliçà d'Amunt en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral, a la C-58 i intensitat de Montcada a Barcelona en sentit sud, a l'autovia 2 i retencions de Santa Coloma de Cervelló a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril, de retruc afecta a la B-23 amb retencions a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona per enllaçar amb la 2, a la C-251 es dona pas alternatiu a la Roca del Vallès per un camió avariat, això provoca retencions en tots dos sentits, per tant, precaució. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha lentitud de Diagonal a la Sarrià en sentit Besòs i lentitud i aturades entre el nus de la Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i intensitat de Bon Pastor en sentit Besòs i retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Avui no marxarem molt lluny del mar, però ens anirem cap a Pagès a parlar d'un producte típicament mediterrani i empordanès, l'oli, Sergi.
Sí, Marina, concretament anem a conversar amb el president de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà, en Simon Casanovas, una denominació que va començar a caminar l'any 2008 i que agrupa fins a 6 trulls. Simon, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
Moltes gràcies, bones tardes.
Som ja a novembre, això vol dir que ja ha començat la campanya, no? Quina és la previsió per aquesta campanya d'enguany? Pinta bona collita?
Sí, sembla que sí. Després de 3 anys seguits de sequera i sense collita quasi bé, doncs ara tindrem una collita normal, doncs una mica gran, vistes el que estem entrant d'olives des del 20 d'octubre que vam començar a recollir, i bueno, esperem que sigui una collita que normal i de bona qualitat, sobretot.
Deixa'm parlar-te res, una d'actualitat encara sí que sigui momentània. Aquests episodis de pluges com els que hem tingut avui us fan més mal que bé?
Bueno, la veritat és que portem tot el mes d'octubre que no plou, que no ha plogut ni una gota. Normalment el mes d'octubre sempre serà un mes molt plujós aquí a la nostra comarca, i una mica compensarà aquesta manca de pluja del mes passat. Jo no crec que ens perjudiqui gaire. Sí que hem hagut de plegar de collir avui, però jo suposo que quan ens hi tornem a posar les olives estaran més lluentes i més maques.
Ens parlaves d'aquesta gran secada dels darrers 3-4 anys que hi havia hagut. Com us ha afectat tant a nivell de producció com a nivell de l'olivera, si s'ha perdut o si s'han assecat alguns arbres, o com us ha afectat?
Bueno, ens ha afectat bàsicament amb la producció, perquè el factor limitant de qualsevol conreu agrícola és la disponibilitat de l'aigua que pugui tenir, i doncs aquests anys, aquests últims anys, doncs la disponibilitat de l'aigua al sol era molt deficitari pel que necessita una olivera. Ara, l'olivera és un arbre molt resilient, que diuen avui dia. A més a més, hem de pensar que les nostres, la majoria de les oliveres que tenim a la nostra comarca són oliveres de més de 200 anys. I per tant, estan molt adaptades a qualsevol canvi, doncs, que han pogut patir durant tot el llarg de la seva vida. Per tant, d'arbres no, en general no han patit, pot ser que alguna plantació jove, però bàsicament ha sigut en la producció.
Ara que parlaves de les oliveres, d'aquestes oliveres gairebé totes més que bicentenàries, quines varietats entren els sis trulls aquests que hem comentat de la DOP Oli de la...
Bàsicament entren la varietat Argudell, que és la majoritària de les oliveres tradicionals, i és la que defineix, diguem, l'oli de la nostra nació d'origen, però també podem entrar altres varietats autòctones, com pot ser la Colivell, que és una varietat que sempre es barreja, sempre està barrejada enmig dels olivars d'Argudell, i també Lleida Cadaqués, que és la verdal, com diuen ells, de Cadaqués. I també s'entra algú d'Arbequina, que és una varietat que no és única d'aquí, però que és, té més de 200 anys de marca.
En un any normal, Simons, o sigui, dintre del nostre clima i dintre del nostre d'allò es pot parlar de normalitat, on se situaria la mitjana de producció de la DOP? Quants litres d'oli s'obtenen?
Normalment una producció normal estaria entre els 200 i 250 mil litres. I aquest any pues, arribarem als 200 mil. Per tant, serà una collita normal.
I la DOP Empordà, on l'hem de situar o on l'hem de situar si fem Catalunya amb les altres denominacions d'origen? Diem que té uns 8 anys de vida aquesta DOP. Quin ha sigut el camí i en quina situació està actualment?
Bueno, la nostra denominació d'origen, diguem, com bé has dit, la Generalitat ja la va reconèixer l'any 2009, però no va ser fins al 2015 que la Unió Europea la va reconèixer com a tal. Per tant, és les denominacions d'origen catalanes la més recent, la més jove. Abarca unes 900 hectàrees d'olivera, que estan entre l'Alt i el Baix Empordà, majoritàriament a l'Alt Empordà, i, diguem, la situació actual és pues, una situació, diguem, d'una denominació petita, que se'ls reconegui la seva qualitat. Crec que a poc els trulls que formem part ho anem aconseguint, perquè tots fan molt bona feina a l'hora d'elaborar el vist de qualitat. I, doncs, aquesta és la nostra tarannà. Mirar d'anar cap endavant, de donar, diguem, sortir d'aquests ovis que elaboren els nostres productors, que són d'aquí, que són varietats tradicionals que només existeixen aquí, la majoria, i en això estem.
I estem parlant que a nivell de consum, a nivell de sortida del producte, seria uns cercles més locals o comarcals o provincials, o també teniu un component d'exportació important?
No, diguem, tot vol dir que elaborem a la nostra comarca, gairebé tot es consumeix a les comarques gironines, no només a l'Alt Empordà, sinó també, diguem, gironès, perquè és l'oli tradicional que sempre hem consumit aquí, perquè l'oli és, diguem, sempre, no és mai l'actor principal, però és un actor secundari molt important, i la gent reconeix aquests gustos d'aquests olis. Aleshores, si no es cuina un plat amb dos olis diferents, es nota la diferència. Aleshores, el consumidor de la nostra zona majoritàriament el consumeix doncs, perquè fa molts i molts anys que ho fa i és un oli que li agrada. I diguem, és el que li dona el punt rodó en els seus plats. També venem a la zona de Girona, de Barcelona, que també és important, i i d'exportació realment és una part molt petita, perquè tot l'oli es ven a les nostres comarques quasi bé.
Simon, deixa'm obrir un petit meló, si m'ho permets, amb la notícia que ha estat els darrers anys, que ha estat sobretot el preu de l'oli i aquests els baixos que hi ha hagut, no? Des d'una denominació d'origen com vosaltres, petita, tu creus que tot plegat rau més a l'especulació que no pas una altra cosa? O s'ha fet especulació amb l'oli al llarg d'aquests darrers anys?
Bueno, normalment s'ha fet especulació a la baixa, no molt alta. Recordo que quan hi ha hagut poca quantitat, diguem, l'oli s'ha encarit molt. El problema és que els olis verges extras, sobretot els que són marques de supermercats, es fan servir com a preu esquer, saps? Perquè és un producte que tothom gasta, l'oli d'oliva, que tothom consumeix. Aleshores fan marques blanques i fan preus que a vegades no s'ha demostrat, moltes vegades, per sota el preu de cost, com a preu esquer per atraure clients perquè compren altres coses. Llavors, l'especulació, per desgràcia, ha estat a la baixa. El que passa que l'anyada que va pujar tant, és que no hi havia oli, no hi havia oli al mercat espanyol. Es va fer una collita, que era la meitat d'una collita normal, i per tant hi havia molta demanda i molt poca oferta. Aleshores, els mercats funcionen i el preu puja. Però no hi va haver especulació. Però el preu era una mica exagerat, però es va costar una mica els preus de cost que necessitem per poder fer rendibles les nostres explotacions.
Aquestes coses a nivell de consumidor hi ha vegades que costa d'entendre, no? O que no es coneix veritablement el fons de la qüestió, i suposo que vosaltres també heu d'anar capejant el temporal.
Sí, no, la veritat és que sí. Nosaltres el que mirem és que el nostre oli és un molt bon oli, és un oli diferent del que s'elabora a qualsevol altre lloc i que té uns costos de producció que, perquè les finques siguin vendibles, i mirem que doncs aquest preu s'ajusti també a les demandes del consumidor, perquè si no estem dins el rang del preu que el consumidor demanda, doncs tampoc hi podrem vendre, però sobretot el que volem és distingir el nostre bon oli com un oli diferent i com un oli de molta qualitat.
I a vegades, ara et faré un símil que no sé si me l'agafaràs, és allò de la truita de patates amb ceba o sense ceba. Amb l'oli hi ha aquí hi ha els fanàtics o dels filtrat i el no filtrat, o sigui, com quin és més sa dels dos, o suposo que el de sense filtratge és més natural, no? O més...
Sí, bueno, sobretot jo el que recomano a tothom és que consumeixin sempre olis verges extres, siguin d'origen Empordà o no ho siguin, perquè que tots els altres tipus d'oli són olis d'una qualitat inferior i que no tenen les propietats que pot tenir un oli d'oliva. L'oli d'oliva que realment té les millors qualitats, diguem, d'antioxidants, de saludables, és sempre l'oli verge extra, que és el que s'obté directament del prensat de l'oliva, i s'obté per processos físics. Després, si està filtrat o no, depèn, diguem, dels gustos de cadascú. De totes maneres, hem de pensar que un oli sense filtrar té unes impureses, les impureses són que són de la mateixa oliva, sempre estem parlant d'olis verges extres. Són els nostres de la mateixa oliva, la polpa, una mica d'aigua vegetativa, que queden quan en el procés d'elaboració que queden, que no es poden treure només que per decantació o per filtratge. Aleshores, si aquest oli que té aquestes impureses es consumeix ràpid, o sigui, 15 dies o 3 setmanes després de ser elaborat, és el millor que hi ha, perquè és natural, no té res, i d'allò. Però si es tarda més, totes aquestes impureses, com que hi ha sucres, pot arribar a fermentar, saps? I pot donar mal gust a l'oli.
Simon,
jo recomanaria sempre que fos filtrat.
Simon, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí a la Ronda Mar i que tingueu molt bona campanya.
Gràcies, molt bé. Adiós.
I ara el que volem fer és parlar del campionat del món de pesca de la modalitat d'embarcació, on l'aranyenc David Rojas ha format part de l'equip que ha quedat tercer del món. Oriol.
Doncs parlem del campionat del món de pesca modalitat d'embarcació. L'aranyenc David Rojas ha format part de l'equip que ha quedat en tercer lloc, medalla de bronze, a més una 14a posició individual. En volem parlar amb ell mateix, que el tenim aquí a l'estudi. David, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ben, primer lloc, felicitats.
Gràcies.
Explica'ns una mica com ha estat aquesta experiència, com ha anat aquest campionat del món.
Bé, cada campionat del món sempre que et classifiquis, que és molt complicat, és molt especial. L'any passat vaig estar a Irlanda, aquest any he estat a Croàcia,
sí?
I a Irlanda després que d'una manera, a Croàcia d'una altra.
Uh-huh.
I concretament aquesta, que hem quedat tercers del món, primer de tot és una selecció que es composa amb sis pescadors de tota Espanya, i hem de fer molta pinya. Molta pinya, perquè hem de fer entrenos, hem de fer, bueno, experiència, anem agafant allà, i al final, com nosaltres diem, hem de tocar la tecla.
Uh-huh.
Aquí hem tocat la tecla, hem sabut el que havíem de fer, és molt complicat perquè la gent és molt bona.
Uh-huh.
Són barcos de 8 persones,
sí?
O sigui, imagina't, barcos de 8 persones, hem de fer les rotacions, i el peix que hi havia al principi no és el mateix peix que queda conforme va passant el temps. Després l'esquer està molt limitat, o sigui, tu mateix has de fer el planning de que et duri 5 hores, perquè cada prova són 5 hores.
Uh-huh.
I cada dia canvies de barco, canvies de rivals. Uh-huh. I aquest peix torna a l'aigua.
Uh-huh.
De fet, que a port no portem res.
No porteu res?
No.
És pescar i al cap d'una estona tornar,
sí,
a l'aigua quan heu recomptat.
Sí, sí, això ja ho venim fent als Catalunya, que són els provincials, ho hem fet ara mateix que he vingut de Mallorca,
uh-huh,
els nacionals i ara els mundials.
Uh-huh. Sí, sí, és un... Bé, està bé, no?, del fet de que no han de morir els peixos que aneu a pescar.
Sí, realment és que a nosaltres el que ens agrada és pescar i competir.
Clar.
Uh-huh. El peix, de fet, una vegada el tenim,
ja està.
Puntuem, a raó de la complicació del peix, val més punts.
Clar.
Perquè ens diguin que és un peix puntual, i del que hi ha menys, o sigui, perdó, del que hi ha més, val menys punts.
Clar, i què és, per exemple, allò que dius, mira, el peix que val més, estàs en el campionat del món, quin és el peix que dius, ara he tret aquest, això val molts punts?
Sí, pagra, orada, o sigui, dintre de les piques, que són, nosaltres denominem piques, no?
Uh-huh.
Hi ha cinc columnes, del que val menys a el que val més.
Sí.
Que sempre el que mires és el que val més.
Clar, clar.
Les orades, pagres, pagells,
uh-huh,
que teòricament a la zona on te vas n'hi ha molt menys, pues fer-ne més és un mèrit, no?
Clar.
Però al final, tu el que vols, ja dic, és el que vols és competir, el que vols és pescar, i que piquin.
Uh-huh. Sí, sí. I això és una qüestió de talent, David, o és una qüestió també molt de sort?
La sort també influeix, però principalment, primer de tot, és com manipules a l'esquer.
Uh-huh.
Independentment d'on te comencis. Clar, si en aquest cas són barcos de 8. Jo ara ja dic, torno a repetir, acabo de vindre de Mallorca, que he anat d'Espanya, i aquest quart,
uh-huh,
de 94 pescadors, has tingut sort l'altra vegada. Sí, algo de sort sempre n'hi ha.
Sempre, però vaja...
Però clar,
alguna cosa deus fer bé, no, també?
Correcte. Clar. Tu tens l'esquer, et donen un quilo de llagostí, et donen quatre calamars i espavila't.
Uh-huh.
Però d'aquí, com tu sàpigues fer servir l'esquer, la manipulació i sobretot la presentació, pues enganyaràs més els peixos o no.
Uh-huh.
M'entens?
Sí.
En aquest cas, allà, com que les aigües eren molt netes, havíem de saber que la presentació era molt, molt, molt important.
Clar. Clar, perquè segons el peix ja ho veu a venir, si l'aigua, sí, està tan neta, segons com ja no es deixa enganyar.
Correcte.
Uh-huh.
No, i en faràs un.
Clar.
Però ja no en faràs més.
Clar.
I al de costat teu, sobretot jo parlo amb gent de Montenegro, gent de Croàcia, de Eslovènia, inclús els italians, tu feies, o sigui, del que ells feien, tu havies de fer alguna cosa similar.
Uh-huh.
Cuidar molt bé l'esquer i sobretot molt bé la presentació.
Clar, perquè en aquesta embarcació aneu amb, vas tu amb altra gent d'altres països, no?
Sí.
Aneu tots els 8 d'Espanya a la mateixa
No. Nosaltres, diguéssim, quan anem amb la selecció espanyola anem 10 dies, prèviament fem 3 entrenos entre nosaltres, que de fet ja són entrenos de competició, perquè si ens quedem fora, hi ha un reserva, ja comencem a competir entre nosaltres. Uh-huh. Ja fem 3 proves de 5 hores. I a partir d'aquí sabem qui es queda a reserva. Una vegada això ja ho tens clar, comença la competició. És a l'entrenament oficial, el mateix. Ja és com si fos a l'inici de la competició. Hi ha un de cada país, amb un sorteig previ, i mai repeteixes amb un de la mateixa selecció teva.
D'acord.
Mm. Vale. Està fet així, i perquè la sort sigui el més parcial.
D'acord.
Hi ha un d'Espanya a cada barco.
Clar.
I inclús hi ha algun barco que no hi ha cap representació d'Espanya.
Clar, si hi ha més vaixells que integrants aquí.
Correcte. Mm-hmm. En aquest cas em sembla que hi havia 22 barcos.
Mm-hmm.
Doncs clar, només hi havia 6 barcos que hi havia espanyol.
Clar.
Uh-huh. Els barcos que no hi som, mm-hmm, no els podem controlar.
No, clar.
Els que hi som els que han de quedar a dalt.
Clar, i això va per sorteig.
Això sí. Això és el que va per sorteig.
Aquí sí que és una qüestió purament de sort, eh? Mira, m'ha tocat sort aquesta barca, aquesta, això que no...
Correcte. Aquí sí que nosaltres diem, per què no ens toca amb els italians i amb els croats, que són els que estan a dalt, els guanyem i podem tindre l'opció d'estar a dalt de tot.
Clar.
Perquè si no podem lluitar amb ells, és bastant...
Es pesca molt diferent a la zona de Catalunya, Espanya, com ho deies ara, Itàlia, Croàcia... Sí. És molt diferent?
Sí, sí, sí. Jo, de fet, l'any passat també vaig anar al Mundial, va ser a Irlanda, els gats i les corrents que hi havia, semblava que estaves pescant en un riu.
Uh-huh.
I les espècies sortien congres a dia, taurons... sí, canvia logísticament el material... a l'esquer, perquè et donaven barat, o sigui, canvien els peixos, canvia tot.
Uh-huh.
En aquest cas, per això et dic, quan anem amb la selecció espanyola anem 3 dies abans i entrenem i mirem aviam què hi ha i com hem de fer-ho.
Clar, per inspeccionar una mica, sí, el terreny, està clar.
Correcte, entrenes i ja te vas adaptant. Uh-huh. A l'escenari on te competiràs.
Clar, això perquè fa campionats del món, que evidentment t'has de desplaçar doncs a fora, quan són campionats d'Espanya, en aquest cas com el que ens comentaves de Mallorca, que més o menys estàs en un punt de la geografia espanyola, per sí. Tant, en aquest cas doncs ja ho teniu més proper.
Sí, no sé, no és el mateix pescar al Mediterrani que pescar a l'Atlàntic.
No, segur.
Canvia completament també el peix, canvia les corrents, canvia tot.
Uh-huh.
Ja dic, ara nosaltres hem estat a Mallorca, que ve d'Espanya, I la pesca d'allà és, tot i que estan bastant a prop de nosaltres, és molt diferent.
Uh-huh.
Nosaltres tenim molt més peix.
Clar. Uh-huh.
Ells tenen, tot i que estan allà en una illa, però sí, tenen molt menys peix.
Sembla que no hauria de ser així, no?
Sí.
Que estan just al mig, no hem de tenir-ne més.
Pues no. Suposo que el terra drena, hi ha més vida, i al final el peix el que vol és menjar.
Uh-huh.
I allà són illes, i fora de la illa és sorra, i si hi ha sorra no hi ha peixos.
Clar, ha d'haver-hi vida, no? Ha d'haver-hi roca...
Sí. Nosaltres diem vida. Brut, que la zona que sigui bruta, una zona que sigui de pedreta petita, que hi hagi una mica posidònia, això és una zona bruta, una zona que hi ha vida.
Uh-huh.
La sorra, fora de les aranyes, i algun llorito, i deixant-hi alguna sèpia...
Poca cosa més.
No hi ha res més.
No hi ha res més, clar, res poca, més. Poca cosa.
Correcte.
I ara, doncs, després d'aquest campionat del món, toca una pausa, queda alguna competició encara així en el calendari imminent?
De fet, per les dates que hi som, ja amb aquesta última prova que acabem de fer a Mallorca, ja hem acabat.
Uh-huh.
D'aquí, ara, gràcies a Déu, m'he tornat a classificar per un altre Mundial.
Molt bé, fantàstic.
Perquè es classificava els 5 primers.
Molt bé. Uh-huh.
Jo torno a repetir. De fet, dels que han quedat a dalt, bueno, hi ha un amic meu, l'Òscar Ortiz, que ha quedat tercer, aquest vindrà amb mi també amb el pròxim Mundial. I el pròxim Mundial és en Espanya.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé, mira, així no us heu desplaçat tan lluny,
sí, sí.
També està bé.
De fet, abans d'acabar el campionat de Croàcia, ens donen la bandera de la FIPS,
uh-huh,
que és una vegada dona la bandera, el país és responsable de fer, de poder organitzar el següent campionat del món.
Molt bé.
L'únic que no sabem si es farà a Alacant, si es farà a Eivissa, si es farà a Euskadi, no ho sabem.
Va, sabeu que serà geografia espanyola, sí. Però no sabem si serà al nord, serà al sud, serà a les illes, Canàries, fins i tot podria ser, clar, no?
Sí, podria ser Canàries.
Podria ser,
l'únic que sí que sabrem nosaltres, que segurament a partir del gener, mitjans de gener, febrer, ja ens diran els components exactes de la selecció, perquè cada any hi ha una mica de rotació, i ens donaran l'itinerari i ens començaran a dir el que s'ha de fer i com s'ha de fer.
Perfecte, doncs a entrenar i a gaudir d'aquest esport,
sí.
Que no és que ens juguem per la mà i aquí a l'emissora, per la ràdio, és un esport com molt desconegut, però en canvi ara parlem amb tu, també parlem amb l'Albert Gràcia, sí. Juli, també amb el Juanjo Polo.
Una modalitat. Sí.
Exacte, són de diferents modalitats, avui parlem amb tots ells aquí al programa. I, per tant, veiem que aquí a Arenys hi ha nivell i que hi ha molta tradició.
Això ha canviat de fa 10 anys... Sí, 10 anys fins ara, el Club Mar Esport era un club bastant humil, de fer quedades d'amics, hi ha un concurs provincial i poc més. Però gràcies a Déu van començar a vindre gent de competició, Josep Maria Prat, una venència, a portar el que era la competició pura i dura aquí, i això calia primer perdre temps, gastar calés i sortir fora d'aquí. I havies de sortir fora i havies de començar a competir. I sí, aquí realment hi ha potencial, hi ha gent molt bona, que podem anar als campionats d'Espanya, ho fem bé i estem anant als mundials.
I tant, doncs enhorabona, gràcies per haver vingut aquesta estona aquí amb nosaltres a la ràdio per haver-nos-ho explicat i tinguem-nos el cas de les novetats, dels propers mundials, propers campionats, que ens farà il·lusió poder-ho comentar.
Sí, perquè hi ha una cosa que no he comentat. A més, els campionats nacionals fem medalla per seleccions.
Sí.
I Catalunya portem 4 ors continuats.
Imagina't.
O sigui que acabem de fer or també. I això vol dir que a Catalunya hi ha molt de nivell.
I tant. Dèiem que hi ha nivell aquí a Arenys, però evidentment també hi ha nivell en aquest país, Catalunya, una selecció catalana on hi ha gent d'Arenys.
Sí, correcte.
Doncs és una bona selecció, i tant. Perfecte. Doncs mira, avui descobrim més aquest món de la pesca de competició. Gràcies, David, per haver-nos acompanyat aquesta estona.
Perfecte, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies, David. Moltes gràcies, Oriol. Ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i ja estarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Let's burn the roof, and then we'll do it again.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Talls de llum de serveis d'internet i inundacions de baixos i carrers és el balanç de la tempesta que aquest migdia ha creuat el